Tu diràs d'aquest divendres 3 de març del 2023, i com us dèiem, amb una veu que teníem moltes ganes d'escoltar en aquest programa, amb el Miquel Agut ja instal·lat a l'estadi de Montilivi, a Girona, i Miquel, ets al costat d'una persona que, diria jo, que escoltem poc, molt poc, malgrat la seva importància, però l'escoltem poc parlar.
S'acosta per aquí sovint, però que es deixi escoltar els mitjans és una altra cosa, però sí que és algú que de tant en tant l'escoltem, que fa pocs dies el vam escoltar quan es va presentar el projecte de Ciutat Esportiva i que avui ens acompanya a la zona de transmissions de RAC1 a l'estadi de Montilivi.
I l'escoltem poc parlar, malgrat la seva evident transcendència, i pesa en un dels projectes que ha marcat els últims anys, jo crec que bona part de les mirades de l'esport i del futbol català, un projecte cuinat a foc lent. I com diem, qui lidera ara mateix aquesta nau, aquest vaixell, és en Pere Guardiola. Hola, Pere, què tal? Com estàs?
Hola, què tal? Bé, molt bé,
com
gràcies.
Estàs? Diem que t'escoltem poc. No sé si ets això de que ets més amant de treballar des de l'ombra o com va això?
Bueno, sí, en general tenim la gent suficient al club que puguin parlar ells i donar la veu necessària perquè es vagi explicant tot, o sigui que no, tampoc fa falta sortir més del compte.
Molt bé, perfecte. Hem anat a petar a parlar amb el Pere Guardiola en un moment que, vaja, ara li preguntaré això, perquè, clar, l'equip ara mateix és a pocs punts d'Europa, per dir-ho de manera optimista. Encadena dues victòries seguides. S'ha apuntat ja, s'ha definit ja, i ara en parlarem quin és l'inici de la data de la construcció de la Ciutat Esportiva. Fent memòria, Pere, és el millor moment des que, diguem-ne, vas arrencar aquest projecte amb el Girona?
Aviam, a dia de, ara mateix estem vivint un moment molt bo, això és una realitat. El primer any de primera divisió amb el Matxín també va ser molt bo i va ser un any que ens vam passar molt bé i que no vam patir poc. Però podríem dir que ara, amb tot el que vam presentar la setmana passada del centre d'entrenament i el moment de l'equip, jo diria que és, si no el que més, dels grans moments del club i del nostre moment en el projecte de Girona.
No sé si la gent, Pere, s'arriba a adonar de la importància d'aquest pas, del fet de tenir una ciutat esportiva pròpia.
Bueno, jo espero que sí, perquè al final el club té una història llarga, però no havíem tingut mai patrimoni, no? No havíem tingut mai una casa nostra on poder construir des d'allà. I aquesta és una realitat. Jo espero que la gent se n'adongui el gran pas que estem fent, perquè és un abans i un després en la història del club poder tenir una ciutat esportiva en propietat i poder créixer d'una manera amb solidesa des d'allà.
És com tenir el centre d'operacions des d'on transmetre tot aquest ideari, no?
Sí, és que és molt important. O sigui, al fi i al cap, els clubs de futbol i les institucions i aquest tipus d'entitats necessites un lloc on tu puguis reconèixer i on puguis realment ficar la teva llavor per després recollir el fruit, no? I les ciutats esportives en aquest cas són molt importants perquè, a més, pots tenir tot el club junt, tot el futbol base, el primer equip, les oficines. I com et deia, vull dir, era un dels grans projectes nostres i en el moment que hem pogut fer-lo l'hem tirat endavant.
Vau explicar que el 70% del cost d'aquesta ciutat esportiva anirà a càrrec de CBC. A veure, quin percentatge de diners de CBC havíeu de rebre? Ja heu rebut? Ho heu rebut tot això o encara no, Pere?
No, encara no hem rebut la totalitat dels diners, però com bé saps, de la totalitat dels diners hi havia una part que s'havia destinar a infraestructures, una altra part que crec que era un 15% a eixugar deute i una altra part un 15% que et deixaven tenir el límit salarial més alt per poder invertir, diguéssim, en jugadors. D'aquest 70% que anava a infraestructures, hi ha un 70%, o sigui, aquest 70% van directament destinats a la ciutat esportiva.
Els terrenys on s'ha de fer la ciutat esportiva, hem vist pancartes de veïns que s'hi oposen, perquè són terrenys rurals. Hi heu de parlar, hi heu parlat, com està aquesta situació, que també hem de tenir en consideració. Pere.
No, hi ha hagut un procés previ, i està sent-hi ara, perquè ara s'ha començat les converses, diguéssim, amb la gent que pugui arribar a tenir dubtes, però prèviament l'Ajuntament també ha explicat el projecte. Nosaltres no podíem explicar-lo fins al moment que ho presentàvem, diguéssim, i ho donàvem oficialitat a tot el projecte del centre d'entrenament, i ara nosaltres farem una fase, diguéssim, d'explicació de tot el que farem i deixarem de fer, i de moment estem tenint molt bona acollida.
Per cert, Pere, la compra d'aquests terrenys es pot, si no dir la quantitat que ha costat, si més o menys acostar-s'hi d'alguna manera?
Aviam, això són... al fi i al cap són contractes confidencials i no ho podem dir. Sí que tot el que és el projecte en general està al voltant dels 20-25 milions d'euros.
Incloent tot el projecte del que s'ha de fer i del que s'ha adquirit.
Sí.
D'acord. Hem parlat de la ciutat esportiva i ara som aquí a Montilivi, que suposo que en cas de consolidació seria el següent pas.
Evidentment, o sigui, al final nosaltres teníem molt clar que a la mínima que poguéssim començar a invertir en infraestructures, que passava per poder estar a primera divisió i poder tenir algun tipus d'evidentment d'ajuda econòmica, creiem que el més important d'entrada era fer casa nostra, en aquest cas la ciutat, el centre d'entrenament, la ciutat esportiva. I el següent pas és en el moment que podem a començar a pensar en Montilivi. Ja internament estan treballant diferents projectes per veure quin Montilivi ens agradaria i quantes fases necessitaríem i quin cost tindríem, i estem en aquesta fase, diguéssim, de estan treballant perquè ens presentin en un moment determinat quin projecte o quins projectes podríem plantejar-nos. Però sí, Montilivi evidentment passa per millorar-lo i ficar-lo al nivell que toca.
Ah, en el cas de Montilivi no hi hauria un CBC, entenc, no?
No.
S'hauria de buscar un finançament.
Recursos sí, propis, bueno, diguem-ne.
Recursos propis. Podríem buscar finançament amb recursos propis i, evidentment, si nosaltres visualitzem que podem estar primera uns anys i fem que el club doncs, cada any tingui més ingressos i tingui més sponsors i que vingui més gent i que el nostre límit salarial augmenti, per tant la compra i la venda de jugadors pogués ser més eficient, això faria que el mateix club pot generar recursos per poder plantejar-se fer una inversió a Montilivi.
Més o menys, quan preveieu que si hi ha una estabilització a primera divisió i el procés que planifiqueu pel club i que ara explicaves pugueu atènyer el que seria aquesta, no sé si reforma, però sí aquest primer pas per modificar l'estadi de Montilivi?
No t'ho puc dir, és agosarat, perquè si et dic ara que d'aquí 4 anys podríem començar a plantejar-nos fer Montilivi nou, potser són 2 o potser són 7. No ho sabem, nosaltres volem anar pas a pas. Ara la ciutat d'entrenament, centre d'entrenament, era el més important, ja hem comprat el terreny, ara ho hem d'explicar, hem d'aconseguir tot el que hem de fer i començar a construir-lo. I en paral·lel, evidentment, l'equip ha de seguir competint en el nivell que està competint, tenir la sort que podem estar a primera divisió, i en paral·lel veure el projecte de Montilivi i veure quina magnitud ha de tenir aquest projecte de Montilivi, i ja veurem quan el comencem a fer. Però el més que puguem ho hem de fer-ho. Això seria una mica el titular, però no et puc dir en quants anys, perquè al final la vida passen coses i també hem de seguir pas a pas.
Hi ha algun informe intern que digui podríem estudiar la viabilitat d'alguna altra ubicació?
Aquí hi ha, o sigui, la majoria volem Montilivi, però evidentment en el projecte suposo que hi haurà una opció B, que és què passa si fas un estadi nou. Però la majoria volem Montilivi.
Qui no és la majoria?
Bueno, no és que no hi hagi ni uns ni uns d'altres, sempre hi ha alguna veu interna, diu, escolta, per què no ens plantegem això? O per què no ens ho mirem també? Que crec que és bo i saludable internament mirar-nos-ho i pensar-ho.
Sí.
Però jo, si és a dir avui on em veig a Montilivi.
A nivell territorial, el Pere Guardiola es veu a Montilivi. A nivell esportiu, deixa'm anar una miqueta enrere, Pere, i deixa'm posar-te aquest document que crec que recordes perfectament. Som a la celebració de l'ascens a Girona a la primera divisió, i qui té la paraula és Mitchell.
Pere, Quique, Europa!
Riu el Pere Guardiola. Ara mateix el Girona és a 7 punts per sobre del descens i 4 per sota de la Conference League, és a dir, 4 per sota d'Europa. A veure, parlem amb el president del Consell d'Administració, que entenc que és l'home que més serenitat i més senya de posar de tot el club. Però què li dius a la gent que escolta això i que ara veu el Girona on està?
que hem de seguir com estem. Val. I que hem d'anar a Getafe i intentar guanyar.
Partit a partit.
Més que mai. L'experiència ens diu que hem d'anar partit a partit més que mai. El que passa que el míster, al final, ha ficat el llistó alt i sí, ell sap el que es porta entre mans, però nosaltres com a club, partit a partit més que mai i Getafe.
Per tant, si et pregunto del somni europeu de cara a la temporada vinent, m'engegues a dir, no?
No t'engego, perquè som educats, però tranquil·litat, seguim. Val. Fins que no tinguem 40, 42, 43 punts, no podem respirar.
S'ha arribat a fer una projecció de en quant temps un club com el Girona podria arribar a una competició europea, o ni tan sols això?
No, hem fet projeccions tipus un club com el Girona...
Quants anys està primera?
Quants anys està primera i això què suposa a nivell de construcció de la centre d'entrenament, la remodelació del possible estadi, el tipus de plantilla que pots tenir, quin valor pot tenir aquesta plantilla, i quants anys... O sigui, tenint totes aquestes coses, diguéssim, segures, quanta probabilitat tens d'estar primera en anys seguits? Però no, en cap moment hem fet una projecció de dir si fem això arribarem a Europa.
Això seria la següent.
De cara a ser a primera divisió estables.
Clar, això seria la següent projecció. En tot cas, primer estabilitzar primera i després ja veurem.
No és un objectiu clar. O sigui, l'objectiu clar és estables a primera divisió, intentar fer bon futbol, ser nosaltres i quedant-nos a primera divisió. Tot el que vingui de més, benvingut sigui, però no és l'objectiu a dia d'avui.
I ara escoltàvem l'artífex de tot plegat. Mitchell, el president del Consell d'Administració, del 0 al 10, quina nota li posa?
El Mitchell?
Sí.
El nostre?
Sí.
Jo li ficaria un 10. Jo és que ens l'estimem molt, el Mitchell.
Mm-hmm.
I a part d'estimar-lo, creiem que és molt bon entrenador. Mm-hmm. I que a més hem trobat un entrenador, i ell crec que ens ha trobat a nosaltres, que fem una molt bona comunió entre els dos, entre l'entitat, l'entorn nostre i ell. I nosaltres estem encantats en la seva manera de ser i la seva manera que respira el futbol i que visualitza, diguéssim, el futur d'ell i de l'equip, i en aquest cas del Girona.
Mm.
Per tant, jo li ficaria un excel·lent.
Un excel·lent, molt bé.
Fins ara sí, perquè ens ha portat a primera.
Clar, home, només faltaria. A més, jo me'n recordo molt de Mitchell quan l'equip estava a mitja taula o fins i tot una miqueta pitjor a segona divisió, ell mantenia quin era l'objectiu, no? I algú podia dir, hosti, anem primer al primer pas i després... Però no, ell tenia clar quin era la línia a seguir i la va aconseguir. Entenc que aquest optimisme també es transmet dins del club i dins de tots els estaments de l'entitat, no?
Sí, no, la veritat, jo ho deia l'any passat, jo crec que el Mitchell és una persona que ens va molt bé a nosaltres de la manera de ser, perquè és un tio molt optimista i és un tio que fica el llistó molt alt i se'l creu, no fica un llistó alt una mica inaccessible, sinó se'l creu de veritat. I això a vegades a nivell intern, per la nostra recent història de les patacades que havíem tingut quan vam baixar i els anys que no vam acabar de pujar en l'última jornada... Doncs feia que, i a més això també és molt gironí català, de dir ai, 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 això no anirà bé, vols dir, i quan caiguem, i si no guanyem, sí, i si empatem, sí. I tot el dia estem pensant ai, ai, ai. I ell és una mica, xau pelante en aquest sentit,
sí.
I això ens ajuda.
Sí,
i
sí.
Crec que nosaltres també l'ajudem al contrapunt.
Mitchell té contracte fins al 2024. Jo crec que ara anem al moll de l'os, allò que molta gent vol saber. El president del Consell d'Administració parlant de l'entrada. Ell vol continuar i el club vol que continuï. De fet, fa uns dies parlàvem amb Quique Càrcel al Superesports i deia això.
Per mi sí que és el moment. Mentre estigui jo amb aquest projecte, doncs la veritat que crec que tinc l'entrenador que més m'agrada i que m'agradaria que continués. La veritat és que aquesta és la idea. Jo també sé que ell està molt content aquí i l'agradaria continuar i esperem que sigui per més anys.
És a dir, que podríem tenir notícia aviat?
No sé si aviat o més tard, però bueno, sabem que té un any més i la nostra intenció és que continuï bé.
S'ampliarà el contracte de Mitchell abans de final de temporada, Pere?
Bueno, el Quique crec que va ser molt clar. O sigui, és l'entrenador que tots volem i ell vol ser-hi. La nostra intenció és aquesta. És intentar renovar i seguir i seguir creixent junts.
Heu parlat ja?
hem tingut algun tipus de converses, aquest tipus de converses existeixen permanentment, vull dir, amb els agents i el Quique, amb el míster, i alguna conversa hi és, sí, evidentment, perquè al fi i al cap necessitem, per més confiança que hi hagi, necessitem saber si anem de veritat o no, i les converses hi han sigut, hi són, hi seran, i per la nostra part, i crec que per la d'ell també, hi ha disposició.
Així com els jugadors, i el cas d'Arnau, per exemple, que tothom té el cap, que han de representar un salt de qualitat del club, en el cas de Mitchell ens podem plantejar un escenari semblant?
Bueno, sí, evidentment, això en el futbol és el pa de cada dia, no? Ens va passar amb Machín també en el seu moment, quan el Sevilla va pagar la clàusula de revisió. Amb el Mitchell pot passar, sí, evidentment, si ho fem bé i hi ha clubs d'una entitat superior que el volen i venen a per ell, doncs, evidentment pot passar doncs, que ell s'ho plantegi. Però nosaltres no volem pensar en aquest escenari. Nosaltres seguim el nostre camí, que és doncs, seguir creixent en plantilla, en portar-li millors jugadors perquè ell el seu futbol el pugui fer i intentar fer-ho mentre duri. I la nostra intenció és aquesta, no? És que ell es quedi, i ell jo crec que està content, està feliç i crec que també està disposat també està en aquesta línia.
Han vingut ja a aquests clubs que dius o no?
No.
No? Val, molt bé.
Pere, Tsigankov, en primer lloc, quina participació has tingut tu en la seva arribada? Perquè tothom ho ha destacat molt.
Sí.
Com l'has seduït? Perquè pel que tinc entès hi havia clubs que pagaven més que el Girona perquè vingués i no sé si Mitchell diu que és top permanentment quan en parla, però si encara no sabem la joia de jugador que tenim aquí a Montilivi.
Tsigankov és una relació que tinc jo amb ell de fa al voltant de 2 anys. I ens vam conèixer perquè per una cosa o per una altra. Jo coneixia molt el que seria el seu entorn i ens vam conèixer, i en aquell moment jo no li vaig proposar, però li vaig explicar tota la història de Girona i qui érem i com ho fèiem i com ho deixàvem de fer. En aquell moment, la nostra relació i la meva explicació del Girona, evidentment ell tenia unes expectatives pel seu nivell. Al final, en el transfer market, el Víctor té uns 20 o 25 milions de valor. I en aquell moment va arribar la guerra i es va parar la lliga ucraniana. Jo vaig seguir molt contacte amb ell, vaig ajudar la família amb diferents coses que ells van necessitar en el moment d'inici de guerra. I va anar derivant fins al punt que li vaig dir: escolta, i per què no et planteges de veritat el tema del Girona? Perquè al fi i al cap li faltava un any de contracte amb el Dinamo de Kiev, el volien vendre però no acabava de tenir cap oferta important. El seu entorn els hi vam explicar encara més perquè s'assabentessin absolutament de tot, i què era la ciutat, i què és Catalunya, i com juguem i com deixem de jugar, i qui és l'entrenador, i per què volem jugar d'aquesta manera i de l'altra. I van avançant fins al punt que ell va haver un moment que va dir: per què no? I per què no me'n vaig a Girona? I vam començar les negociacions amb el seu president i ho vam intentar l'estiu ja. Però el Dinamo volia vendre més car, volia intentar aconseguir coses més importants, però no van arribar. I llavors nosaltres, en tot aquest procés, vam aprofitar, diguéssim, la benentesa i el moment. I el jugador va haver un moment que la va tenir clara, perquè ens va seguir molt, va veure tots els partits. Ell, abans d'arribar, es coneixia tota la plantilla, sabia contra qui jugàvem, com deixàvem de jugar. Crec que el pas a la Lliga Espanyola pel seu futbol el beneficia, la manera que juguem nosaltres amb el Mitchell el beneficia, i guanyem els dos en aquest sentit. Nosaltres sabem que el nivell del jugador és per sobre, o és per sobre del Girona que hem tingut fins ara, però també hem d'aspirar a poder tenir aquest nivell de jugadors per al Girona que volem a partir d'ara.
Pel Girona europeu de la temporada que ve, és
no
ideal.
No sé si a Europa no, però a primera divisió el necessitem.
Ja el convencerem, Miquel, a poc a poc.
I el Víctor el vam convèncer. Vam convèncer amb ell, amb la seva persona de confiança, el seu pare i la seva dona, i aquí el tenim i, pel que sé, està encantat.
Pere, a veure, sigues-me sincer. Quantes vegades t'han preguntat per Arnau?
A nivell de què?
A tots els
de mitjans
nivells.
De comunicació, no, a nivell de club.
A tots els nivells. Perquè jo crec que és un nom que està en boca de tothom, no, Pere?
Sí, i s'ho mereix.
Sí, no
m'estranya, perquè el seu nivell futbolístic és molt alt i és un jugador que és molt jove i porta infinitat de partits ja. O sigui, va debutar amb 17 anys i no ha deixat de jugar des d'aleshores. Sí, Arnau, estem contents, feliços i d'enhorabona de tenir jugadors com Arnau, i demostra que el nostre futbol base doncs funciona, no? I avui és Arnau, però n'han passat uns quants i n'hi han a sota que estan pujant, que també fan bona pinta. Vull dir, és una mica el que volem i el que sempre hem dit que teníem que aconseguir.
Gairebé amb l'altre dia Quique Càrcel, el Superesports, diguem-ne que gairebé demanava algun club que fes una oferta pel Premi Nen, que té una clàusula de 20 milions, escoltem.
Ojalà realment vingui un equip i ens posi una bona quantitat de diners per seguir creixent com a club, i que l'Arnau, pues, realment ja crec que està demostrant ser un jugador molt, molt vàlid, està demostrant setmana a setmana que és un jugador que pot potser fer un altre pas, pues, fantàstic.
A mi em crida l'atenció que un director esportiu digui això, Pere.
Bueno, perquè el Quique també té raó en una part de que nosaltres per créixer el club necessitem una mica de tot, i necessitem també fer bones ventes, i comprar barato per vendre car. Dit això, si nosaltres tenim un club en un nivell, com dèiem, molt estable, els somnis no vendre a ningú. I seguim ells, i renovar-los, i optar a cotes més importants. Però en aquest procés de creixement necessites fer una mica de tot. No crec que el Quique el vulgui vendre, sobretot per qualsevol preu. Vull dir, l'Arnau és nostre i l'Arnau estem feliços i ell està content i queden molts partits de Lliga i seguim. Però sí, evidentment, pel creixement del club totes aquestes coses són importants.
Val.
Però tenim clar també el nivell de l'Arnau, eh? O sigui, no el vendrem a qualsevol preu.
Doncs mira, precisament, com que tenim clar quin és el nivell, te'n faig una de sí o no i tu ja m'esquives si vols. L'Arnau, creus que jugarà a l'Atlètic de Madrid en un futur?
Té nivell per jugar-hi. El que no sé si arribarem, si acabarà passant o no, però té nivell, sí.
Diguem-ne que és el club que més interès hi ha mostrat, o és el club capdavanter a l'hora de seguir l'Arnau?
Hi ha hagut varis interès, no només de l'Atlètic de Madrid, d'altres clubs. Evidentment, l'Atlètic de Madrid és un d'ells, però tenim interès d'altres clubs també per l'Arnau.
El Barça també?
Oficialment no hem rebut res.
Però interès formal, vull dir, eh? No, perquè suposo que preguntar, igual que abans deies, que amb Mitchell...
Sí, no,
Esparren...
perquè es parla molt, es diu molt, però no hem rebut res... O sigui, interès formal que puguis dir és que m'han dit aquesta persona que té un càrrec especial dintre el club, no ha existit.
Perdó, Miquel, sense voler fer un basar de noms, que no venim aquí a fer un basar de noms, però aquest interès formal ve d'equips de l'Atlètic de Madrid, en sabem, i d'equips de primera divisió espanyola, d'altres lligues europees?
D'altres lligues europees.
Val, de primera divisió espanyola a l'Atlètic de Madrid. Val.
Formalment o d'una manera així una mica més oberta, sí.
Quan dius que no el vendreu a qualsevol preu, la clàusula de l'Arnau són 20 milions, però a partir d'aquí vosaltres, per exemple, inclouríeu sessions d'algun jugador per abaratir el preu, o qui el vulgui 20 o que s'acosti, posa-li 15 màxim i ja està?
Bueno, no, és que hem de veure cas per cas i hem de veure aviam quin seria el possible club que vol l'Arnau i si fica de veritat. Llavors veuríem la situació. El que tenim clar és que buscarem el millor pel club i l'acord més beneficiós per totes les parts, però bàsicament per Girona.
Aviat hi haurà una llista de Luis de la Fuente, la primera que dona com a seleccionador espanyol absolut. Sospiteu que l'Arnau hi pugui ser?
Sabem que han estat mirant partits nostres, no sé si per l'Arnau o pel Riquelme o per algú altre.
Per l'Aleix.
L'Aleix mateix, exacte. Benvingut sigui. O sigui, això és et fa ser orgullós, no? Estar orgullós de que jugadors de la teva plantilla, del teu primer equip, puguin arribar a la selecció nacional i debutar i oficialitzar ser jugador, en aquest cas, a la selecció. Veurem. No, tampoc sabem més. O sigui, sabem que han vingut a veure partits i poca cosa més.
Ens deia, deixa'm canviar de nom abans de tancar, que tancarem aviat.
Sí.
Deixa'm canviar de nom. parlàvem també amb el Quique, el Superesports, i parlàvem de l'Aleix. L'Aleix té, com van explicar els companys de l'Esportiu, en cas de permanència, una clàusula d'una temporada més amb el Girona. Però en Quique explicava que volia, més que aquesta temporada, ampliar la permanència de l'Aleix alguna temporada més a Girona. Hi ha hagut ja els primers passos? Ens pots actualitzar si això va per bon camí?
Sí, això són coses que són el dia a dia, al fi i al cap del Quique, no? I hi ha hagut els primers passos, el Quique i el míster estan d'acord en que ens agradaria que l'Aleix doncs no només estigués un any en cas de permanència, sinó que poguéssim tenir-lo més temps que això, i aquest és el procés que hi ha. De moment, tot bé.
Deixa'm que li pregunti per dos noms que em tenen encuriosit, sí. I després tanques tu, Dani.
Sí.
El primer nom és Pedro Porro. No sé si el Girona, del traspàs de l'Sporting de Portugal al Tottenham, n'ha rebut alguna compensació econòmica, o això es va acabar quan el jugador va marxar del Girona?
Tenim algo petit pel tema dels drets de formació. Només tenim això.
Però el mínim, que tampoc no és una gran quantitat.
No, és poc.
És poc. I el segon nom, Álvaro Rodríguez, aquest davanter que està sobresortint amb el Madrid, que va estar aquí de cadet, que és de Palamós. No sé si hi ha alguna opció, perquè hi ha hagut algun jugador cedit de molts clubs. Del Barça no, per cert.
Bueno, però...
No, ho dic perquè a vegades la gent diu, ostres, no hi ha cap jugador, hi ha Riquelme de l'Atlètic de Madrid, Miguel Gutiérrez, bueno, drets compartits...
No, no han de fer les sessions en funció dels equips, o sigui, les sessions a vegades va... No a vegades, sempre va en funció del que tu necessites i vols. Ja ha coincidit que és el Madrid i és l'Atlètic de Madrid, que per cert els dos s'han portat superbé amb nosaltres.
I
amb això que deies de l'Álvaro, si en el moment que ells el van voler acabar el contracte, se n'hauria pogut anar gratuït allà, i el Madrid ens va pagar una quantitat, i hi ha com uns acords que si he de jugar X partits en el primer equip també ens pagaran unes quantitats, que no tenien que fer-ho i ho van acabar fent, i d'alguna manera els agraïm, i està funcionant, o sigui que perfecte.
Sí, tu el senyorio, eh?
Sí, sí, has vist?
Hi ha gent bueno, que... sí, no, el com et diria, el promocionen.
Sí, tant, eren
fets.
Exacte. Bé, doncs tornant a l'Álvaro. De cara a la temporada que ve, per exemple, un jugador que està debutant, que l'altre dia va marcar el gol de l'empat contra l'Atlètic de Madrid, que ha estat per aquí, podria ser un tipus de jugador que, per reforçar la davantera, tipus sessió, per exemple, aquest perfil de jugador jove, el Girona pogués estar-hi atent?
Podria, sí, evidentment. Tot aquest tipus de jugador, si considera el Quique i el seu equip que té el nivell i que ha de venir, doncs per què no? Podria ser una opció, evidentment.
I acabo amb l'última, que és d'obligada pregunta a un dels màxims dirigents d'un club del futbol professional. El Girona es va afegir en el comunicat de tots els clubs de la Lliga, llevat de Barça i Madrid, ja ho sabem, en què es rebutjava i, evidentment, es manifestava la dolència sobre el cas Negreira. Pere, quin posicionament té el Girona en aquest cas?
No, nosaltres ens hem posicionat amb la majoria dels clubs de la Lliga. Evidentment, o sigui, això són unes pràctiques sorprenent, no? Perquè són unes pràctiques que es feien als anys 90, comencen als anys 90, amb la presidència del Núñez i d'altres. I lo sorprenent és que, bueno, pues, que evidentment la relació fos amb un vicepresident dels àrbits. Això sí que és una mica sorprenent. Però bueno, veurem aconteixements i en funció del que vagi passant, veiem.
Pere Guardiola, hem parlat uns bons minuts amb el president. És que amb l'Agut les entrevistes mai són curtes, Pere. Per això hem estat una bona estona.
No, ara és culpa meva. O sigui, ara...
Jo sempre li foto les culpes al Miquel de tot el que em passa, pobre. Ha estat un plaer, evidentment, poder xerrar de tot això. I estarem amb la prudència respecte al discurs europeu. Que això, qui ens ho fot a dins és a l'entrenador. Per tant, a nosaltres que no ens fotin les culpes. Pere, ha estat un plaer, una abraçada.
Gràcies, molt bé. Adéu.